Meteoterra amb Xavier Coll.
I programa número 25 també per pel Xavier Coll, Meteoterra. En portem 25, noces d'argent.
No és poca ja. Cosa.
No farem ara focs artificials, no, tampoc, continuarem amb la nostra feina. I ens parles avui de l'ús sostenible dels productes fitosanitaris. Tot això, m'imagino que els canvis bé, han estat espectaculars en els últims anys.
Efectivament, no solament perquè s'han prohibit o s'han limitat, diguéssim, el número de matèries actives o de productes que d'alguna manera es poden aplicar, sinó que també, d'alguna manera, això introdueix una sèrie d'obligacions a tots els actors, des del propi pagès, l'aplicador, el venedor, i pràcticament doncs, tots els que d'alguna manera estan en aquest camp dels fitosanitaris o dels plaguicides o dels productes químics que s'utilitzen per lluitar contra els paràsits, d'alguna manera. No?
Deixa'm fer una pregunta dolenta. Veure, de vegades et preguntes, doncs vas a comprar una mongeta tendra i si pots, doncs agafes una mongeta de proximitat, no? Malgrat que de vegades el preu, ostres, però dius, escolta, vull menjar doncs això, una mongeta que ha corregut, per entendre'ns, poc món, no? I que és del costat de casa. Però resulta que no en tenen i tenen una magnífica mongeta amb un aspecte magnífic que ha arribat del Marroc. Podem suposar que els plaguicides d'allà, la normativa en aquest sentit, doncs és estricta o teòricament estricta com aquí? Podem tenir dubtes? No? Se suposa que hi ha un control aquí? Sí. Ja veus que la pregunta és capciosa, eh?
Jo diria que de fiar-me'n no me'n fiaria tant com els d'aquí. Això d'entrades a nivell de percepció, de fiabilitat, no ja. És tanta. No? Per què? Perquè aquí són molt més estrictes, molt més, hi ha més controls, però alhora també hi ha una cultura que ve de més a lluny, no? que d'allà, d'alguna manera, el que vull dir és que la normativa és igual per tots, però, lògicament, després, amb la normativa, cadascú pues, ho interpreta d'una manera o d'una altra i fa, moltes vegades, també el que pot. No?
Sí.
Aquí el que he de dir és que ara ha sortit una llei de sanitat vegetal, però, a més, una directiva de la Unió Europea que introdueix una sèrie de mesures tendents, bàsicament, a dues coses. Una, minimitzar o evitar qualsevol risc mediambiental per l'ús dels productes aquestos que dèiem, i l'altre, evitar el risc de les persones, no? I això, lògicament, sense comprometre la viabilitat dels conreus, perquè, és clar, la producció també s'ha de tenir en compte que hi ha de ser. És a dir, si no ens hem de carregar els paràsits, però ens carreguem la producció, això tampoc quadraria, de buscar aquest equilibri, no? Entre les dues coses. Per tant, aquesta és una llei que, d'alguna manera, posa uns terminis, també. I els terminis, bàsicament, el que venen a dir és que, des d'aquest any, el pagès professional, parlo no el pagès de cap de setmana, que d'alguna manera utilitza pues, el mínim, no? Perquè té una finqueta o té un hortet, sinó el pagès professional, no? L'obliguen d'entrada a portar un llibre d'explotació, que es diu, a portar un registre de tots aquells tractaments que fa en el camp. I això vol dir, des de la matèria activa que utilitza, la dosis, la parcel·la, l'aplicador, també l'equip en què ho aplica, etc. No? Tot allò que d'alguna manera després pot d'alguna manera també controlar-se o comprometre'l si és que no ho ha fet prou bé.
I en aquest, i en aquest llibre hi tindrem una fotografia, per exemple, si opta per tractaments més sostenibles.
Per suposat. Sí,
trobarem
sí.
una fotografia d'aquest ús més sostenible dels tractaments que hi ha aplicat.
De tal manera que si vol certificar alguna persona, alguna empresa, vol comprar aquells productes i vol d'alguna manera que certifiqui que ha tirat allò i no una altra cosa, o si més no, que complir els terminis de seguretat, no? per allò dels límits de residus acceptables, lògicament aquí tindrem una fotografia perfecta de tot allò que...
Això seria, perdona, en certa manera, una mica la traçabilitat pel que fa a les aplicacions de fitosanitaris.
La traçabilitat, sí. I tot això es basa en què? Bàsic en què hi ha d'haver una gestió que se n'anomena gestió integrada, no? És a dir, gestió integrada que va més enllà de buscar sistemes alternatius dels tractaments fitosanitaris o productes químics, sinó també en el conreu. Per exemple, si jo retardo la sembra, si faig una rotació de conreus, si jo faig una sembra directa, si jo faig una sèrie de temes culturals, de labors, que d'alguna manera evito pues, que aquella plaga s'intensifiqui pues, o aquella plaga d'alguna manera pues, sigui més o menys present, pues, això també, lògicament, és gestió integrada. I això és una mica el fonament de tot plegat, no? Gestió integrada de la protecció dels conreus contra els paràsits. No?
aquesta gestió integrada que comentaves seria potser l'element més important, no? És a dir, sí. no anar per lliure amb una qüestió o amb una altra, sinó...
Aquesta és una part important en què es base aquesta nova normativa, però sí. Alhora també té una sèrie d'implicacions. Per exemple, el professional pagès haurà de tenir un carnet d'aplicador. Un carnet d'aplicador i manipulador. Per tant,
o sigui, com el manipulador d'aliments.
Exactament, sí. Haurà d'acreditar que té una formació, que té una capacitació, que li permet pues, fer aquella activitat. Això d'una banda. Després, haurà de tenir un contracte amb un assessor tècnic que d'alguna manera també faci de guia, de tutor, per totes aquelles qüestions inherents a la gestió integrada aquesta, perquè la gestió integrada d'alguna manera es basa en una sèrie de condicionants que s'han de complir a cadascun dels conreus. Hi haurà una sèrie de fitxes que diran la fitxa, per exemple, no sé, del blat de moro, no? I la gestió integrada del blat de moro contemplarà una sèrie d'actuacions. Doncs bé, hi haurà un assessor tècnic que necessàriament hauràs de tenir tu contractat, evidentment que no cada pagès tindrà un assessor tècnic, sinó que un assessor tècnic pot ser per diversos pagesos o per una associació, no?
Però sí, qualsevol... un gestor.
Un gestor, sí, exactament.
Que ven els seus serveis a diferents professionals.
Exactament. Per tant, aquesta obligatorietat que fins ara no hi era, també s'introdueix, és una novetat important. I una altra d'important també és que el 2016 hauran de passar a la ITB, com els cotxes, tots aquells equips de tractaments fitosanitaris que s'utilitzen al camp, no? Al camp, o des d'una avioneta, o des d'on sigui. És a dir,
el 2016 serà la primera vegada i després regularment
s'hauran d'anar passant tots aquells controls o revisions que acreditin també que aquella màquina està en òptimes condicions per no tirar més d'oci de la que ha de tirar, o si més no, per no contaminar més del que hauria de contaminar. Si són tractaments aèris, hauran de complir una sèrie de requisits molt estrictes, i si són tractaments doncs, superficials, lògicament també hauran d'atendre's a les circumstàncies.
Escolta'm, ara que parles d'avionetes i de control amb ITBs, potser descobrirem la llegenda urbana de la lluita antigranissa amb avionetes i avionetes sospitoses
Podem parlar un dia també. Tot de plata i tota la...
Sí.
Pues sí, pues bueno, d'alguna manera hi haurà un control molt més estricte amb tot això, no?
Xavier, alguna cosa a afegir?
No, jo diria que això crec que des del punt de vista professional afectarà, però des del punt de vista particular dels hortolans, d'aquells que tenen un jardí, que dels floristeries, etc., aquests no els implica. Per tant, aquests no han de temer, com que per una normativa que els portarà més obligacions de les que ara tenen. Això va directament als professionals. I una segona i última reflexió que faria és que aquesta qüestió l'hem d'agafar més com una oportunitat que se'ns brinda que com una amenaça, no? Perquè al cap i a la fi tots hi estem implicats i serà per millorar la confiança del consumidor, que al cap i a la fi és el destinatari final dels productes.
Sí, una confiança que jo et preguntava al principi, aquell dubte que a mi de vegades m'ha entrat de dir, caram... Sí. Tindran allà els mateixos controls que aquí?
Efectivament.
I en aquest sentit...
Bueno, jo el que contestaria és que els mateixos exactament no, però els suficients com per garantir una seguretat alimentària, evidentment, perquè no hi hagi intoxicació ni hi hagi... Una altra cosa és que després es respecti més o menys i que cadascú faci els deures que ha de fer.
Sí, perfecte.
Molt bé. Pues
doncs, escolta'm, 25 programes
i que en
siguin molts més.
I tant, això és el que desitjo.
Gràcies, Xavier, per la teva col·laboració.
Gràcies a vosaltres.
El concurs.
Amb aquesta pregunta, l'ús sostenible dels productes fitosanitaris pretén reduir els riscos? Per què? Pel medi ambient, per la salut humana o per ambdues coses? Repeteixo, l'ús sostenible dels productes fitosanitaris pretén reduir els riscos pel medi ambient, per la salut humana o per ambdues coses? Respostes a meteomauri@catradio.cat. El premi, aquest magnífic USB micro de Catalunya, micro no, en forma de micro, i és un llapis de memòria de Catalunya Ràdio. I de la setmana passada, la colza està considerada com a planta oleaginosa o com a proteaginosa? Premi, aquest llapis USB, la resposta com a oleaginosa, i la guanyadora, la Ingrid Planes, de Coma-ruga.